A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 18 minuts. Maricel, bon dia, bona hora, bon any.
Molt bon dia, Vicenç, i bon any. Igualment.
Allò que dèiem, eh? I ens sembla que des que tenim la Maricel, la presència de dones en aquesta taula és més nombrosa.
Vols dir que vas per culpa meva?
Jo diria que sí. Jo diria que tens part, que hi ha una part, una mena de convicció personal, afortunadament bona, per portar-nos una realitat que molt sovint tampoc no apareix tant, eh? Que el món de les empreses és molt més associat al món dels empresaris que al de les empresàries.
Caldria molt parlar en tot això, eh? Sí, hi ha moltes arestes en tot això.
Encara?
Sí, potser les dones estan més, tenen més disponibilitat a venir a explicar-se i a explicar la seva realitat, el seu què. I
interessant.
Els homes estan en una altra posició, estan en unes empreses molt més grans, tenen altres, són alt directius. I
escolta,
igual...
ens aturem aquí un moment.
No, és que potser...
Moment, és un moment de res.
Meva, no de la DEC, sisplau.
És una percepció de la Maricel García.
Sí. Mm?
Andrea no Alsa, bon dia.
Hola, bon dia.
Té part de raó?
Potser no, eh?
Què creus?
Jo personalment, com Andrea Alsa i no com la DEC, també penso que potser les dones sí que estan més disposades a donar-se a conèixer, possiblement per les desavantatges que han tingut durant tant de temps, que ara diuen, doncs ara jo vull estar aquí i vull que sapigueu que jo també sóc dona, sóc mare... i a més empresari.
Tancarem el parèntesi, no res, eh? Juliana Hectercamp, bon dia.
Bon dia.
Té raó?
No ho sé, jo crec que no. El que passa és que crec que és una gran oportunitat de venir aquí i sobretot en el meu cas, que treballo pel meu compte, donar a conèixer una miqueta què és el coaching i què és el mindfulness, que són les dues coses que jo faig. I per això crec que està molt bé poder parlar aquí.
Laura Lupón, bon dia.
Bon dia.
Té part de raó?
Com a opinió personal també jo considero que sí, també a nivell d'empenta les dones després de culturalment haver passat per una repressió, no?, dins del món laboral, doncs ara estan com més fortes, no?, i tenen aquesta empenta que ha d'anar-se a conèixer, a créixer i a demostrar que també òbviament som capaces de fer tot el que fa un home i fins i tot més.
Mònica Vázquez, bon dia.
Bon dia.
Té part de raó?
Mira, jo crec que sí, i no seré tan personal, seré més professional. Jo crec que té raó, però hi ha una raó també que és el que és. Les dones són millors comunicadores que els homes. Les dones utilitzem més el llenguatge oral per relacionar-nos, per donar-nos a conèixer, amb la qual tenim més facilitat de posar-nos en llocs, no?, d'exposició oral que els homes, perquè portem molts més anys utilitzant el llenguatge verbal com a eina de comunicació. Des de petites parlem, no juguem al futbol.
Això és més constatable que en els homes, sí?
Sí. Les nenes desenvolupen el llenguatge verbal com a eina de comunicació, mentre els homes, durant més temps, acompanyen el llenguatge físic o corporal.
No confondre, suposo,
no.
Amb una percepció tendenciosa de dir, clar, com que xerren més, no estem parlant de parlar més. Eh?
No, és una manera de comunicar.
És una manera de comunicar, no de parlar, no que es parli més ni es parli menys.
No.
De l'ús del llenguatge verbal.
Exacte, llavors jo crec que davant de situacions d'exposició oral, les dones tenim més facilitat o estem més entrenades, o ens costa menys.
Tanquem el parèntesi.
Vinga.
Maricel, gràcies. Bon dia, bona hora, bon any.
Bon any.
Els cursos de la DEC, que són protagonistes molt sovint del final del nostre temps i en canvi teniu un ventall de cursos enorme.
És que el que passa és que ara, a principis d'any, doncs des de la DEC s'ha posat a l'abast de l'empresari tot un ventall molt ampli, però no només de cursos, per exemple, gratuïts, que a vegades parlem, sinó que també subvencionats, també d'aquells que tenen bonificacions. Llavors, és important que, per exemple, les empreses sàpiguen que des de principis d'aquest any, des d'ara, totes les empreses tenen un crèdit que haurien de gastar o que podrien gastar en formació i que doncs, la DEC ha posat al seu abast un ventall enorme, molt gran, de molts temes, dedicat a tots els sectors, i això és el que et pot ampliar.
Com expliquem això del crèdit, Andrea? Què vol dir la Marisol quan parla de crèdit a les empreses associades a la DEC? Com funciona això?
El crèdit formatiu és un crèdit que totes les empreses disposen, i aquest crèdit va en base als treballadors que mantenien l'any anterior. Vale? Per exemple, una empresa petita de 5 treballadors,
sí,
aquest any tindrà un crèdit del voltant d'uns 420 euros, que ja són diners, ja són diners. Aquest crèdit només es pot gastar en formació. Si a 31 de desembre d'aquest any no l'han gastat, aquest crèdit se'n va.
És una mena de subvenció que dona la DEC?
No. Això ho he donat per la Fundació Tripartita de l'Estat.
D'acord,
vale?
Gràcies.
Ho té tothom. Què fa la DEC? La DEC és una empresa que està donada d'alta a la Fundació Tripartita com a empresa organitzadora de formació i que gestionem aquest crèdit. Les empreses ho poden gestionar per elles mateixes? Sí, que no ens hi vengui ningú la moto de que no, sí que poden. Però...
És a dir, les empreses poden rebre aquesta subvenció i decidir per elles mateixes si volen fer un curs a un lloc o un altre, si volen anar a Barcelona, a Matadepera...
Totalment, com si volen organitzar ells mateixos la formació i tramitar-se aquesta bonificació.
La diferència és que la DEC ofereix a les empreses associades la gestió de la formació.
Correcte. Clar, les empreses que solen gestionar-se ells mateixos la bonificació són empreses una miqueta grans, que ja tenen un departament de recursos humans i ja. Les empreses més petites són les empreses aquelles que potser fins i tot encara no saben ni quin crèdit tenen. Vale? Llavors nosaltres a la DEC oferim la possibilitat de que qualsevol empresa que tingui curiositat per saber de quants diners compta aquest any es dirigeixi a nosaltres i li fem la consulta totalment de forma desinteressada. No tenen per què consumir cap curs amb nosaltres, podem fer només la consulta de dir, doncs jo vull saber a gener del 2017 quants diners tinc per aquest any invertir en formació.
Totes les empreses tenen possibilitat de tenir...
Totes les empreses tenen crèdit formatiu.
D'acord.
Qui són les persones que quan fan cursos es poden bonificar aquesta formació? Només treballadors de règim general. Per desgràcia, un cop més, els autònoms no tenen possibilitat de bonificar-se la seva formació i els administradors de l'empresa tampoc. Tothom que estigui en règim general pot fer formació bonificada. Quin tipus de formació es pot bonificar? Qualsevol. Qualsevol formació es pot bonificar.
Quants cursos doneu?
Quants
cursos? Números rodons.
No, perdona, però aquesta pregunta no te la puc contestar, perquè és que realment nosaltres estem fabricant i pensant i ideant cursos constantment. Moltes vegades intentem, si no surten ens guardem la carta i dintre d'un parell de mesos tornem a apostar. A més, estem oberts a moltes propostes. De fet, hem treballat amb la Verònica, amb la Laura, amb la Julián, i sempre els diem, si s'ha tocat un curs que tu creus que pots agradar, sisplau, digue'ns-ho i ho intentem.
T'ho preguntaré al revés. Què interessa a les empreses?
Què interessa? Doncs bé...
Sobretot, és a dir, quan és l'hora de formar, què és el que es demana més?
Bueno, tot i que sigui un tòpic, els cursos d'ofimàtica encara segueixen funcionant. L'Excel, que sembla que el tenim tots una mica superat, encara segueix funcionant i nosaltres seguim apostant per l'Excel encara. Idiomes, anglès...
És a dir, hi ha persones molt coixes d'ofimàtica encara?
Encara
que vivim en l'època que vivim, sí, en què tothom, diguem-ne, ha nascut o ha conviscut amb un ordinador al costat, encara continua...
Sembla que el tema de les xarxes socials també és un tema bastant demandat, perquè hi ha gent que sí que coneix que hi ha certes xarxes socials, però potser no li treuen tot el profit professional que podríem. Com he dit, idiomes. L'anglès segueix sent una assignatura pendent, crec que per tothom, no? Gent que ja fa molts anys es va treure un títol, però si no practica, això es perd. I hem convidat aquí també a la Julián, perquè és que una de les branques que està en auge, diguem-ne, és el tema del coaching, del mindfulness, de les habilitats personals. Això sembla que cada vegada la gent ho valora més. Els directius i a les persones que estan al capdavant de grups de treballadors valoren molt el tema del coaching i de la motivació d'equips, i també estem apostant per aquesta branca.
No començarem pel coaching. La Mònica també ens pot apuntar coses. Què és el mindfulness?
Bona pregunta.
Sí, el mindfulness. Mira, el català es diu consciència o... una consciència plena, això, o atenció plena, i això vol dir que tu estàs realment connectat amb el present, no? Et dono un exemple. Tu ara mateix, moderant aquest programa de ràdio, és impossible que tu pensis a una hipoteca que has de pagar o estàs pensant en una discussió que vas tenir. No, tu estàs ara mateix aquí connectat realment amb el que estàs fent en aquest moment. I això va molt bé perquè llavors tots nosaltres pensem, és una qualitat humana i és molt important, però aquests mateixos pensaments també a vegades poden ser molt nocivos, no? Molt dolents, diguem, no? I podem començar a rumiar i tal. I amb el mindfulness podem aprendre a distingir entre els nostres pensaments i la realitat. I això és molt important. Per exemple, amb la Laura, entre les dues portem un pacient que té un TOC i això vol dir que té un problema, bueno, que pensa que els seus pensaments són la realitat i això per ell és un problema molt greu.
A veure com ho podem explicar d'una forma fàcil? Perquè d'alguna forma...
Jo ho explico amb un exemple.
A veure, ho dic perquè qui més qui menys deu pensar, home, el que penso és veritat. Però, sí. Vaja, tots ho podem pensar
bueno,
en algun moment,
perdona,
no?
Perdona, vol dir que moltes vegades està, bueno, coincideix i està molt bé, no? Que el que jo penso això pot ser la realitat.
Tingui una connexió.
Però no, sí. I per planificar, això és molt important, sí. No? Però a vegades, si pensem que els nostres pensaments sempre són la realitat
d'acord.
I res més,
d'acord.
Això pot provocar
d'acord.
Problemes.
És a dir, algú que pensa que el que pensa ell és l'única realitat possible.
Exactament.
Va això... per aquí això?
Sí, exactament.
Sí. A veure, Laura, mm-hmm. Aquest exemple que ens anaves a donar.
De fet, moltes vegades pensem, no?, que el que pensem sempre...
Que tenim
es
la raó, vaja.
Es dona per fet que el que penso és la realitat, però els fets no són pensaments, a vegades. És a dir, jo puc pensar que sóc milionària, i aquest exemple ho fico moltes vegades a consulta, però si no tinc milions al meu compte corrent... No ho soc, per molt que ho pensi, vale? No ho soc. Tot i que pensi que ho soc, no ho soc, vale? El fet és que hi hagi milions al meu compte corrent, no que pensi que soc milionària. Aleshores, moltes vegades pensem de manera automàtica, els pensaments són involuntaris, ens venen. Podem estar, per exemple, jo puc estar a casa, la meva filla pot estar pinturrejant totes les parets de casa meva i el meu pensament que em vindrà serà que la mato. Vol dir que jo vull matar la meva filla? Òbviament no, és un pensament. Aquest pensament a mi em crea un estat emocional. En aquest cas, estaré enfadada. Però no significa que sigui un fet el meu pensament.
Anem a veure si puc posar un petit parany. Quan es comença una empresa o una iniciativa, molt probablement tenim una certa tendència a pensar més enllà, no? O a pensar amb una visió molt positiva de les coses, tan positiva que ens permet dir, bé, ja ho sé que començo de zero i que hi ha molt poques coses a la meva caixa i molt poques coses a la meva maleta, però jo necessito pensar que això anirà bé, que d'aquí un mes això funcionarà. D'alguna forma estic practicant aquesta realitat paral·lela en mi mateix, no? M'estic automotivant a partir d'un pensament que potser tampoc no està tan d'acord amb la realitat que estic vivint.
No, és bo treballar per objectius, per motivar-nos, òbviament. El treball per objectius, i més en el món empresarial, és fonamental. Però sí que és veritat que hem de ser conscients de que quan fem una estimació sigui el més realista possible. Els objectius han de ser realistes, han de ser assolibles també en el temps. Jo no puc dir que per demà em llegiré el llibre de 100 anys de soledat. Vale, perquè sé que per demà és impossible que me'l llegeixi amb la feina que tinc i és que encara que em quedés tot el dia llegint jo crec que no ho podria fer. Aleshores, si un objectiu no és assolible, no és realista, no està planificat en el temps, vale, jo puc dir que em llegiré el llibre, però per quan me'l llegiré?
Vinga,
no?
I afegim una cosa més. Jo començo un projecte, tinc il·lusió. L'il·lusió és un intangible que no es pot mesurar, però que sí. Es té o no es té, o es té a mitges, no? Entre la il·lusió del projecte i tots aquells pensaments que em pugui generar una il·lusió i la realitat quotidiana del pragmatisme de dir tens unes lletres a final de mes que has de pagar, que tal, l'equilibri on és? Perquè segurament molts projectes no funcionarien si no hi hagués aquesta part intangible de la il·lusió que res té a veure amb els números, les xifres i tot això, no? On posem l'equilibri?
L'equilibri jo crec que estaria en, si l'objectiu és a llarg plaç o a mig plaç, és en provocar o... establir objectius a curt plaç.
Generar accions.
Vale? Exacte, generar accions i objectius diaris, al final. Vale?
Què és generar accions,
Mònica? Que et porten després a...
Què és generar accions?
Generar accions és passar del pensament de lo intangible a lo tangible. Llavors, evidentment, tu necessites motivació i il·lusió per emprendre qualsevol tipus de projecte, personal o empresarial. Si és empresarial i és algú nou per tu, molt més, perquè t'estàs enfrontant a un repte que no coneixes i que fas per primer cop a la vida. Llavors, a partir de la il·lusió, et planteges objectius positius, no? Com dèieu ara amb la Julián i amb la Laura, però aquests objectius, una vegada posats en la seva equitat, no? ni massa positius ni massa negatius, acabes fent-los realistes i a partir d'aquí, perquè allò funcioni i aquella il·lusió i aquell objectiu acabi sent algo real, has de planificar accions. I les accions és què faré i quan ho faré i com ho faré.
Per aconseguir allò, no?
Clar. Llavors t'has de respondre una sèrie de preguntes. Què, qui ho fa, com ho fa, quan ho fa, com ho va... Bueno, i anar responent les preguntes.
Molts les saben respondre, aquestes preguntes? Què fas, què vols fer, per què ho fas, quins terminis vols... No? Hi ha...
No, jo crec que no, per això hi ha molts cursos, no? Dedicats realment a això, no? De saber quins són els meus objectius, quins són els meus valors, no?
Quins, escolti, Julián, potser d'una determinada edat pensarà, però si són les preguntes més bàsiques que qualsevol persona s'hauria de fer per anar per la vida, qui sóc, què faig, què vull fer, com ho faré, etc, etc.
Doncs jo crec precisament que no? Tota la gent que acudeix a mi, llavors tenen un problema amb això, no? Que normalment ha passat alguna cosa a la seva vida que ha desmuntat tot el seu esquema i de cop i volta es pregunten què vull realment fer, no? I també si arribes a certa edat que nosaltres...
Exacte.
Bueno, també a vegades et qüestiones, no? Que bueno, em queden aquests anys, no? I què vull fer ara?
Què he fet o què he deixat de fer o què hagués pogut fer?
Exactament.
Perquè això és una qüestió molt de generacions o no? Aquesta, no sé si dir, aquesta necessitat d'encarrilar una mica... La vida la tenen més els joves, les tenen persones que han viscut alguna experiència que no us ha funcionat i que necessiten tornar a motivar-se a partir d'un altre projecte.
Jo crec que pot passar en qualsevol moment a la teva vida, no? Perquè jo ara el meu fill gran té 18 anys, no? I està pensant, no? Què vull fer amb la meva vida, no? Jo abans pensava que només era la típica la crisi de la mitjana edat, però no, jo penso que et pot passar en qualsevol moment.
Ell té més obligació de pensar-ho que tu?
És clar que sí,
és clar la seva que sí. Vida. Tot forma part de l'edat i de l'evolució, no?
Sí, jo haig de tenir molta cura, no? Perquè no vull influir tampoc tant, no? I manipular, i com mare és molt, molt fàcil, no? I jo vull que ell, no, realment descobreix, no? Que és l'important per ell.
El mindfulness té molt de prioritzar, doncs.
També, no? Perquè el mindfulness, no? Al final són tècniques sobretot de meditació i fan que després dels exercicis tu normalment, bueno, veus les coses més clarament, no? Saps prioritzar, saps que és realment important per tu.
Hi ha una tècnica fàcil?
Bueno, és la...
Torno a repetir, perquè qui ens escolti dirà, tècniques de meditació.
Sí.
Bé, en la nostra vida quotidiana, primer suposo que hem de trobar temps.
Sí, bueno, això és amb un prejudici, em sembla, no? Perquè
sí?
Pots fer una meditació en un minut, que jo, és la primera cosa
es pot
que
fer una meditació en un minut?
Sí, sí, sí.
Va, digueu-me com.
Es pot fer una meditació, de fet, fins i tot en el moment en què t'estàs dutxant o en el moment en què estàs dinant. Es tracta de...
Meditació és estar en l'aquí i en l'ara. És el que deia la Julián. És establir... O sigui, centrar-te en tu mateix. Sortir una mica del que t'està envoltant, de tota la distorsió de l'entorn, i en un minut, com deia ella, a més hi ha hasta vídeos a YouTube de meditar en un minuto, no? Es pot...
Sí, sí, no, sí, sí. Sí, no, és que no dic que no estiguis parlant seriosament, no?
No.
Llavors... Ho dic perquè he dit d'aquesta manera tan explícita, meditar en un minuto.
Però és cert, el que passa que la meditació, com tot, com l'esport, és un entrenament. O sigui, tu no pots ara meditar en un minut. T'has d'entrenar i per això...
Ho dic perquè no estem ni acostumats a fer un minut de silenci.
Clar.
Davant d'un mort.
Una vegada
o sigui
tens la
que
tècnica...
Deu costar també, meditar en un minut.
Sí, però quan tens la tècnica, quan la Julián fa la formació i t'ensenya com fer-ho i ho assages diverses vegades i saps com fer-ho, i adquireixes i la fas teva la capacitat, no? D'introspecció, de... llavors ho interioritzes i forma part de la teva vida i ets capaç de fer-ho en qualsevol moment. I de fet ho utilitzes per arribar a aquest estat de l'aquí i l'hora. Llavors, sí, es pot fer, però com tot necessita entrenament.
Anem a posar-nos una miqueta en el vessant. Va, més dur. Julián, quan ve algú a la consulta i tu li parles de meditació, t'ha deixat anar algú l'expressió què dius ara? Jo no necessito meditar.
Home, normalment la gent que ve és perquè té un cert interès en la meditació, no? I també amb els cursos que jo dono a l'ADEC, doncs són cursos de meditació, de mindfulness, que és meditació,
sí,
dedicat a la reducció de l'estrès. Hi ha una certa predisponibilitat de la gent.
Aquí
no?
Sí que m'ha afegit el concepte etern, no? L'estrès.
Sí, exacte, no? I això és una cosa que jo crec que tothom està patint estrès avui en dia, i llavors el mindfulness és una eina molt, molt eficaç i molt bona per reduir l'estrès.
I hi ha cursos destinats a aquelles persones que poden viure situacions d'estrès?
Tenim cursos que els fem a les nostres instal·lacions i també tenim cursos que els fem a mida per les empreses, que hi ha empreses que diuen, jo detecto que en el meu equip de treballadors hi ha certs aspectes que s'han de treballar i que potser el directiu o la persona que està a càrrec no té aquestes eines ni aquestes habilitats. Doncs ens truquen a nosaltres, nosaltres contactem amb les nostres professionals amb les que sempre treballem, i els hi fem un curs a mida de la durada que sigui. També bonificable aquest curs.
Julián, Laura, Mònica, tan malament estem que hi ha tanta gent estressada?
Jo crec que sí, que l'estrès és una de les afeccions més freqüents actualment. De fet, està molt relacionat amb el mindfulness, com deia la Juliana, perquè el ser humà és l'únic animal que està estressat per pensaments del que va passar ahir, no? O del que ha passat en el passat, del que passa ara i del que podrà passar l'endemà. Vale? Ho puc exemplificar també ben fàcilment. Sí. Un orangutan o un mico, no?, que estigui a la jungla, pot estar estressat només quan apareix un tigre. Vale? Abans d'aparèixer el tigre no està estressat. I després de que apareixi, justament després sí, perquè s'ha de recuperar, òbviament, però l'endemà ja no està estressat, no veus el mico estressat. ¿Vale?
O sigui que com que som éssers emocionals, estem expensos a l'estrès.
Som més excognitius, sí, també. Més que emocionals, som cognitius.
Vinga, què vol dir? Què vol dir això?
Ve després. Doncs vol dir que una persona, si anés per la jungla, estaria estressada quan apareix el tigre, però també estaria estressada després de que aparegui el tigre, i fins i tot estaria estressada per, ostres, què hauria passat si m'hagués atrapat el tigre, no? O si hagués aparegut el tigre.
O sigui,
o què passaria si aparegués el tigre?
O sigui que som conscients d'allò que ens pot passar, ens podria passar.
Exacte, i no ens fixem tant en el que està passant.
Sant.
I aquesta és la relació amb el mindfulness. L'estrès ens estressem perquè constantment estem pensant en el que faré després o en el que va passar ahir, el que em va dir la meva amiga, el que em va dir el meu company de treball, el que va passar ahir a la feina, els problemes que he tingut durant el dia a nivell laboral, a nivell familiar, a nivell de relacions socials. Ens podem estressar perquè venen les festes i encara no he preparat el dinar de Nadal. Ens estressem per coses del passat i coses del futur. Aleshores, meditar no significa tractar de posar la ment en blanc, vale? Que és potser la idea així popular que es té.
O que la majoria tenim.
Exacte. Meditar és simplement ser conscient del present. És estar en el present. Per això es pot meditar mentre et dutxes. Què passa? Que quan et dutxes, normalment et dutxes ràpid pensant, ostres, és que haig d'anar a la feina perquè, ostres, i mira, haig de fer aquesta tasca, aquesta, i després he quedat a dinar i tal, que no se m'oblidi, que haig de trucar i tal, i ai, per cert, que no em queda paper higiènic i haig d'anar al supermoment a comprar el paper higiènic i a les 4 i mitja he estat al col·le perquè surt la meva filla.
Ai, que estrès.
Que estrès. La cosa és aquesta. Però m'estic dutxant. La qüestió és que m'estic dutxant. No estic concentrada en el moment de la dutxa. No estic sentint com cau l'aigua, no estic escoltant els sorolls de l'aigua com cau. La dutxa és una activitat super relaxant. No. El problema és que no som conscients.
La donem per tan òbvia, per tant.
Vaja. Exacte, la donem com de passada, quan en realitat, si estiguéssim en aquell moment present, si sentíssim el calor de l'aigua, si sentíssim la humitat, si sentíssim els sorolls, si estiguéssim conscients del tacte, de tots els nostres sentits en aquell moment, seria un moment molt més relaxant. I d'aquesta manera aniríem a treballar també amb una altra actitud.
Uh-huh.
I aquesta és una de les carències que hi ha a nivell social, jo crec.
Jo crec que ara, bueno, en realitat hi ha molta pressió ara mateix, no?, a la feina. La gent que avui en dia té feina, té molta sort, però a la vegada té això, no?, de sí, una pressió brutal, realment. I per mi el problema és que quan aquesta gent té símptomes de l'estrès, acudeix als metges, però els metges només tracten els símptomes, normalment, no? I no hi ha temps per realment preguntar, no?, què et passa a la teva vida, no? Jo crec que amb eines com el mindfulness, amb una psicoteràpia, el que sigui, no?, tu realment dones les eines per modificar comportaments, no? Perquè hi ha una realitat que és conflictiva, hi ha molt estrès, molta pressió, el multitasking, no sé què, a la feina, però a la vegada també, a vegades som nosaltres mateixos que ens fem els problemes.
I un, no?, pot acabar pensant que el millor per ell pot ser deixar una feina?
Home, pot ser que sí, hi ha moments.
Sí?
Sí, clar, sí.
Encara que haguem posat en la balança això, o que comentava la sí, Julián, sí, que pugui bé aquesta sensació generalitzada que qui té feina té ara un petit privilegi o un gran privilegi, que algú pugui pensar que deixar-la pot ser un desllorigador per la seva situació personal.
És qüestió de prioritats, això, en realitat.
I el tema és també, clar, com planteges les coses, no? Una cosa és, pots arribar amb una anàlisi i amb un acompanyament, pots arribar a saber que aquella feina t'està perjudicant més que beneficiant i que no t'està portant allò que tu vols. Llavors, evidentment, la decisió passaria per deixar-la, però sí que no, ala, pues mañana no vengo.
Uh-huh.
Vull dir que tampoc es tracta de prendre decisions que al final et portaran més estrès, no? Sinó que un cop prens una decisió a la vida, com pot ser aquesta, la de deixar la feina, al final és deixar aquella feina per buscar una altra. La que sigui, del mateix tipus, o canviar d'horari, canviar de... Quanta gent, no? Dius, pues, vull buscar algo que estigui més a prop de casa, o vull buscar algo que no tingui jornada partida.
Ho dic perquè estem en allò dels propòsits de l'any nou, i a vegades se'n deixen anar un d'aquells de dir, doncs mira, va, no sé què, no?
Clar, però és deixar allò per anar a cercar allò que sí vols i que sí creus que et donarà felicitat i benestar.
D'acord. Aquí s'apela molt, veig, en aquest concepte, la responsabilitat individual de decidir sobre el propi destí, sobre la pròpia vida.
Està clar.
Tot té una part positiva i una part negativa, no? Jo puc tindre un cotxe gran perquè m'agrada molt anar-me'n de pícnic amb la meva família o els meus amics i vull portar la nevareta, el carrito, la motxilla i tot. Ara, com a conseqüència negativa de tindre un cotxe gran, consumeix molt, no el puc aparcar fàcilment, però jo escullo tindre el cotxe gran. Si jo m'estic queixant, ostres, és que quan gasta aquest cotxe, és que mira, mai el puc aparcar, quina merda de cotxe, el que hauria de fer és canviar-me'l. Si realment la meva prioritat és consumir poca benzina, doncs em compraré un cotxe petit.
Una pregunta tot estrès, per matisar, Hi ha persones que estan més acostumades a ser manades que a manar-se a si mateixes?
Jo crec que, en general, el que tenim és la tendència a deixar-nos aportar. El que passa és que, malauradament, no exercitem aquesta gran responsabilitat de conduir les nostres vides, no? No la practiquem i ens deixem portar sovint per les necessitats dels altres o pels desitjos dels altres. Llavors no és tant un voler ser manat, sinó respondre a les demandes que et fa l'entorn, oblidant-te d'allò que tu vols.
O sigui, una mica per omissió, seguim una certa inèrcia, vaja, com la que explicava la Laura, que ens despertem al matí i ja tenim el programa fet i no fem res per canviar aquest programa, l'assumim de dalt a baix.
Jo crec que simplement és molt més fàcil, no? Perquè si tu... És molt més fàcil de culpabilitzar els altres, no? Dels mals que tu tens i en lloc d'això d'agafar realment, de prendre la responsabilitat per la teva vida. Clar. Però és molt, molt, molt important, no? I és que això que ja havíem comentat abans, no? De saber realment quins són els meus valors, no? I viure més o menys, bueno, coherents amb aquests valors, si no, invariablement estic malament amb mi mateixa.
Ens ho has posat molt bé, com que estem en temps de l'empresa, molt sovint, o en l'experiència personal i professional de cadascuna de vosaltres, hi ha una certa tendència a culpar el de dalt, a culpar el directiu, a culpar a qui mana?
el de dalt, sí. El de l'estat,
sí. L'estat, o qui sí.
A qualsevol, a culpar.
Sí? Sí, sí. Mm-hmm. Sí?
Mm-hmm. El plato se ha roto, no lo he roto. Normalment es diu així.
Quina responsabilitat tenen els directius amb això? I ara aquí saltaríem el concepte del coaching, i si d'alguna forma els de dalt també han de fer alguna cosa per evitar que qüestions com aquestes o sensacions com aquestes es despertin. Què és el coaching?
Què és el coaching? Jo crec, bueno, la cosa més important és que, bueno, parlant d'això, és amb el coaching de diferenciar entre culpabilitzar, entre la culpa i la responsabilitat. Jo, a mi no m'agrada gens parlar de culpa, no? Sinó sempre de responsabilitat.
I en qualsevol... Perquè és un terme molt bíblic, molt evangèlic, eh? Això de la culpa.
Sí, i també perquè, bueno, responsabilitat és et donar perspectives. Tu pots canviar una cosa. Amb culpa sempre és només un malestar.
D'acord. El que és evident és que tots hem de ser responsables d'alguna cosa, eh?
Exacte.
No podem anar per la vida sense responsabilitzar-nos de res.
Exacte.
Això sí que...
No hauríem de. Bona matisació. No hauríem de. No hauríem de. El que es pot interpretar com més d'una vegada, ho fem. No hauríem de. Julià.
No, i volia dir, no, en qualsevol relació, sigui de parella o sigui a la feina, no, sempre hi ha una responsabilitat compartida, no? I no és tot la meva responsabilitat, però tampoc la teva, no? És compartida i haig d'assumir la meva part i ahir tinc la possibilitat de canviar coses.
En la teva experiència, els directius tenen, no sé si dir, o si la societat en general ha atorgat als directius un paper de responsabilitat única en totes les coses, i no tant que en aquesta vida són els grups els qui aconsegueixen objectius i no només la persona que els mana?
Què vols dir? A veure...
Quan parlaves de la responsabilitat, sí. I que no tot és responsabilitat d'una única persona, si en aquest món on vivim, sí. En el món de les empreses, molt sovint continua estant tipificat que el directiu, que la persona de dalt, el que arriba a una empresa amb un gran contracte o amb un gran sou, és l'home que salvarà moltes situacions quan la responsabilitat sempre és col·lectiva.
Sí, exacte.
Hi ha aquesta percepció...
Això és una realitat, eh?
Això és una realitat.
De fet, jo tinc una grandíssima amiga que treballa en una grandíssima empresa, en una multinacional, una multinacional d'èxit, que es dedica al món de l'oci, i acaba de succeir exactament el que acabes de relatar tu.
Això, que ha vingut un home a salvar l'empresa.
Ha vingut algú de fora
a salvar l'empresa.
A millorar, o sigui, a posar aquella empresa ja estratosfèrica. I evidentment, darrere hi ha un equip de professionals que porten moltíssims anys treballant, que segurament coneixen tant o millor, no, millor l'empresa que...
I... Això em referia.
Sí, doncs ja et dic, acaba de succeir, eh? Jo ho he viscut fa 15 dies amb una...
Aquí no sé si voler o sense voler... Aquestes situacions acaben creant, doncs bé, el que hem comentat fa un momentet, acaben creant estrès, acaben creant greuges comparatius, acaben creant...
Pensaments,
diguem-ne...
Clar, sí, perquè jo crec que també cada vegada menys, no? com comentaven elles, cada vegada menys, però fins ara també els objectius sempre a nivell d'empresa són objectius bàsicament econòmics i financers. Llavors jo penso que això sí que ha portat, no, a fer estructures molt piramidals i llavors sí que...
Molt jerarquitzades.
Exacte. No? Llavors sempre hi ha algú que amb una expertesa de fora ve i... Llavors aquí sí que és la responsabilitat, jo penso, del directiu, dels comandaments intermitjos o de qui pertoqui en cada moment, de no només fixar objectius financers o de rendibilitat quantificable, sinó també de benestar personal, no? I que realment inverteixin i treballin perquè els treballadors millorin la seva comunicació, millorin la seva manera de relacionar-se, millorin la seva capacitat de desestressar-se, no? Que inverteixin en la qualitat de benestar personal dels treballadors, perquè al final això repercutirà i se sap que repercuteix en el benestar, bueno, en l'èxit financer. I aquí és on crec que entrem nosaltres, no? a mostrar no només com un planar Excel i tal, que és super necessari i que evidentment hem de seguir sapiguent-los fer i fer bé i amb el menys temps i amb la màxima exactitud, però també és important que cuidem les relacions entre l'equip, és important que sapiguem com comunicar, comunicar-nos per telèfon, com comunicar-nos per mail, com comunicar-nos per Skype, com, bueno, hi ha altres coses que també capaciten a l'empresa i al final li donen rentabilitat financera. I aquí és on estem, també.
Els directius també necessiten cursos.
Sí, òbviament, sí, sí.
Com de què?
De fet, des de la DEC, fa molts anys es va muntar el que és l'Escola de Direcció d'Empresa,
sí.
Que el que fa és formació per directius, però no tant formació tècnica, perquè això ja se suposa que ho han de portar, clar, sinó formació per portar equips, per estar al capdavant de l'equip. En aquesta línia doncs, tenim programats aquest any molts seminaris d'una durada de 5 hores, durant un dia portem alguna persona d'alt nivell, són formadors realment professionals i que a més de ser formadors són empresaris, amb la qual cosa contacten, enganxen molt amb els empresaris de les nostres comarques perquè aporten experiència i aporten una casuística. Aquests seminaris són de temes diversos. Després tenim un altre curs que és el programa de direcció el PDP, programa de direcció de Pimes, que és un curs de 50 hores en el qual doncs, ensenyes als directius i als administradors de l'empresa a gestionar tota la base de recursos humans, també saber tintes de comptabilitat, tots els aspectes que hauria de conèixer de l'empresa.
És com si diguessis, ensenyes als directius a dirigir.
Sí, ensenyes a, ja dic, totes les tintes que envolten l'empresa, tot i que un directiu no porti la comptabilitat ell directament, sí que ha d'entendre-la. Sí que ha de demanar comptes i sí que ha... Tot això ho ensenyem en aquest programa. De fet, aquest any fem la 12a edició i és un programa que la gent que ho fa queda molt agraïda i queda amb ganes de més.
O sigui que hi ha demanda, eh?
Hi ha demanda per...
Hi ha demanda de tots aquests aspectes que van més enllà estrictament dels Excels i de tot això.
De fet, la Marisol és una de les formadores d'aquest programa i ella porta la part de comunicació. També tenim part de màrqueting, és un programa molt complet i adreçat a directius perquè és que realment ells també necessiten formació i no només els treballadors.
Hem de suposar que una empresa amb bon ambient funciona millor.
Home,
sí?
Evidentment.
Pregunto, sí, eh? Perquè a vegades, però que ho sabeu, hi ha aquella, no sé si dir, aquella percepció que una mica de tensió va bé.
Però l'atenció no l'has de buscar amb la relació interpersonal, l'atenció l'has de buscar amb la consecució d'objectius, amb la realització de nous reptes, saps? Has de buscar l'atenció, l'adrenalina, però en les coses de feina, no en les relacions interpersonals, aquí no.
Moltes vegades l'atenció també està en la focalització, llavors això també és interessant. L'atenció et fa moure.
Mm-hmm.
Sí, per un nou repte, per un nou objectiu, per un... No, per la implantació d'un nou programa,
no per un...
però no per la relació del meu company. Exacte. Aquesta tensió no és necessària i a més no és beneficiosa per ningú.
Hi van més dones que homes als cursos o no?
Bueno, jo diria que està molt igual, però potser has de cantar una miqueta més pels homes.
Sí?
En aquest aspecte sí, perquè és, sobretot el que és el PDP, el programa de direcció de Pimes, encara segueixen havent més homes que són administradors de l'empresa, mm-hmm, que dones.
Més joves que persones grans?
No. Més, potser també es decanta una miqueta més per les persones...
Per les persones de més edat?
Mm-hmm.
Ho preguntava per si d'alguna manera en les noves generacions està més interioritzat o més incorporat aquests, diguem-ne, aquests pensaments o aquests criteris que heu deixat aquí.
No és un percentatge desproporcionat, de fet.
D'acord.
No...
Volten al voltant dels 40, més.
Sí. D'acord, és a dir...
O sigui que són joves...
Són...
Però joves que han tingut una trajectòria professional...
Quan diem joves, no? Potser penses en 20 i
alt... No.
Més
clar, estem parlant que aquests programes no van dirigits a autònoms, sinó a empreses amb un cert nombre de treballadors perquè estàs ensenyant al directiu a portar el seu equip, amb la qual són empreses, són pimes, però amb un cert nombre de treballadors. Llavors, una empresa amb bastants treballadors té un bagatge i la persona que està al capdavant, doncs, com diu la Marisol, té uns voltant de 40 anys,
d'acord,
més o menys.
Julián, què preocupa més els que venen a la consulta? Hi ha algun fil conductor en les persones que arriben a una consulta per determinats problemes que viuen que tingui relació amb, no sé, una manera de treballar, una manera de fer? Hi ha algun tema que especialment sigui bastant recurrent?
Bueno, m'agradaria més parlar ara dels cursos de mindfulness, no?
Sí.
Llavors, jo crec que hi ha un punt que sempre estic observant, que som vivint en una societat amb molta autoexigència, i això penso que té una part positiva, evidentment, no? Però si és massa, no? Si és realment despiadada, diguem, llavors és... porta molta infelicitat, i crec que això és un tema molt important també per gestionar millor l'estrès.
És a dir, l'autoexigència exagerada, vaja.
Exactament, sí.
Perquè estem parlant de quelcom que va molt més enllà de la responsabilitat.
Sí, sí.
I que suposo que apel·la un mateix i amb tanta força que aleshores no es pot treure del damunt aquesta, vaja, aquesta daga de l'autoexigència, no?
Sí.
Això és un dels temes que més t'has trobat.
Sí, jo crec que sí, no? I també que va molt relacionat una cosa amb l'altra, no? Que tenim tots una veu d'un crític interior molt, molt gran, o molta gent almenys,
sí.
No? La que ve també a la consulta, com
sí,
tu dius.
Sí,
no?
Sí.
I llavors, no? Convertir aquest crític interior en una veu d'un guia, no? Una persona que m'ajuda. Això crec que és important.
Mm-hmm. Paradoxes de la vida, tal com està el país... I resulta que hi ha persones que van a la consulta per aquest nivell d'autoexigència tan elevat que suposaria, diguem-ne, que en la vida real les coses haurien d'anar, vaja, però de punta en blanco, que dirien en castellà, eh?
Sí, però quin és el focus, no?, de l'autoexigència en què? En què? Mm-hmm. En ser més productius, en treure temps al temps, en arribar a més, en ser més... Saps? És on està el focus d'aquesta autoexigència.
Amb tot, suposo, no? Al final?
Bueno, jo, com abans,
però
al principi... Ai, perdona.
No.
Com al principi del programa hem parlat de les dones, jo crec que sobretot és un tema que afecta a moltes dones, no? Que nosaltres volem ser... Bueno, no generalitzo tant, no? Però volem ser perfectes, no? Volem ser, triomfar a la feina, volem ser unes mares perfectes, volem ser una parella perfecta, volem tenir moltes amigues i tenir la casa perfecta, i això és impossible. Però estic exagerant, però és un problema de molta gent. I llavors, no sé, com vam parlar de les dones...
Queda amb una bona reflexió per acabar. Són les 11. Laura, gràcies. Mònica, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies també, Andrea. Gràcies. Vaig bé. Julián, Marisol.
Puc afegir una última cosa?
Vinga.
Perquè com que estem parlant de cursos,
vinga.
A dec.cat o eda.cat.
Ara t'escolto. Així sí que val la pena afegir. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.